Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Ai, passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, inclús m'atreveixo a cantar, i vol dir que estem amb molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem amb nosaltres un convidat via telefònica que és viu a Sant Cugat, tot i que no és nascut a Sant Cugat, i que presenta un espectacle demà al Teatre Auditori de Sant Cugat. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, Chick Corea, el geni senzill. M'he volgut germans a les arts escèniques. El passat dia 9 moria a Tampa, estat de la Florida, als 78 anys, d'un càncer que ha actuat molt ràpid, el músic, considerat com un dels més importants pianistes de jazz de la segona meitat del segle passat i d'aquest, Armando Antonio Corea, més conegut com Chick Corea, que havia nascut a la mateixa ciutat, Tampa, el 12 de juny de 1941. El dia 30 de maig de l'any 2014, aviat farà 7 anys, aquest artista reconegut mundialment tancava la temporada del Teatre Auditori d'un concert que jo titulava en la meva crítica al diari de Sant Cugat, que aleshores encara estava viu, Regal memorable. I començava amb una afirmació que avui recupero, tot i que, com podeu imaginar, amb un sentiment de tristesa que aleshores no sentia. I deia: la meva llarga experiència en el món de l'espectacle m'ha fet entendre que els millors, els més creatius, intel·ligents i emocionalment grans són els més senzills d'actitud i comportament, els més assequibles i els que sempre estan disposats a fer-ho fàcil pels altres i, sobretot, els que et fan arribar la seva qualitat com un oferiment ple de generositat i humilitat. Aquesta, en síntesi, és la sensació generada pel concert de Chick Corea, una fita memorable en la llarga història del Teatre Auditori. Perquè el que no explicava amb aquella crítica, i si ho vaig afegir en el comentari de Moments Estel·lars del Teatre Auditori en el meu llibre Les mil i una nits i algunes tardes, publicat per celebrar els 25 anys del nostre esplèndid escenari municipal, és que la seva actuació, l'actuació de Chick Corea, era el fruit d'una certa suma de factors circumstancials que acabava en una masterclass al Conservatori del Liceu de Barcelona, que el mai ben ponderat programador Gerald Patrick Fanon va aprofitar per poder portar aquesta figura internacional en una exhibició fantàstica, que va incloure la col·laboració de dos joves pianistes locals i una tercera part, sí, ho dic bé, una tercera, en una especial gestació d'un concert inusual, amb la presència del baixista català Carles Benavent, una figura també coneguda mundialment, i el record de concerts compartits amb Paco de Lucía a Los Angeles anys enrere. I també la sorpresa de la percussió al clàssic cajón de Roger Blàvia. Un concert que va finalitzar amb aquest trio desfermat a fer la millor música, mestria en el domini de l'instrument i, sobretot, creativitat enllaçant les frases, donant-li la volta a la seqüència sonora, exercint de virtuosos que viuen literalment davant dels espectadors feliços la gestació del so que fa volar l'esperit. Avui escoltarem música de Chick Corea i interpretacions d'altres compositors vista a través de la seva mirada, i això ens permetrà recordar i reviure i tenir, com es mereix, sempre a la memòria a Armando Antonio Corea. Chick Corea. Amén. Escoltem amb aquesta música de Lulí, el burgès gentilhome, perquè avui volem parlar d'una obra que se fa demà al Teatre Auditori de Sant Cugat, que parla també de burgesos. I per això tenim a l'altra banda del telèfon, espero que sí, el nostre amic Ramon Madaula. Bon dia, Ramon.
Bon dia, bona hora. Hi soc, hi soc.
Com estàs?
Bueno, pues, què t'he de dir? Pues...
Digues el que vulguis, Ramon.
No, hem de dir que bé. No. És que, és clar, sempre podem estar pitjor. No, bé, 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 bueno, és un desastre tot, però bueno, almenys estem vius i podem mig treballar i podem anar tirant, què més vols?
Bé, diguem, per començar, a part d'aquesta entrada, en fi, diguéssim que realista. No, anem a fer unes altres qualificatius, diguem que realista. Diguem que demà el Teatre Auditori, com avançàvem, es fa Els Burguerol, que és una obra teva, i volia que ens expliquessis d'entrada què són, què és Els Burguerol.
Els Burguerol és una família de la burgesia, de l'alta burgesia catalana, que jo m'he inventat, perquè jo no sóc d'alta burgesia ni molt menys, però conec alguns, tinc fills de gent que són de la... Bueno, o sigui, amics que eren fills de l'alta burgesia i res, i llavors doncs jo ja sóc pare de criatures bastant grans que ja tenen 20 i pico d'anys, i llavors doncs ve aquesta, diguem-ne, aquestes camades que han sortit de la burgesia catalana que volen anar precisament contra la burgesia, però però que a vegades hi ha més de pose que no de realitat. A vegades sí que realment fan, són activistes, però bé, aquí hi ha, jo veig que ja veig molt en les meves filles i bé, doncs que gent que, diguem-ne, fills que han viscut molt bé, ho han tingut tot i que de cop es revolten doncs, contra la generació que els ha criat, contra el règim del 78, contra aquestes coses. I llavors, a partir d'aquesta, diguem-ne, manca de comunicació d'uns pares amb uns fills, em vaig inventar doncs, la història d'una burgesia, d'una família burgeta, l'alta burgesia catalana, que els surt una filla molt, molt activista i que es vol canviar el cognom i es vol deixar de dir Bruguerol, ja, es vol dir com la seva mare, no? I a partir del pare, doncs, un prohom de la burgesia catalana recorre tot tipus de xantatges i peripècies perquè la seva filla se segueixi dient Bruguerol, que és com s'han dit tota aquesta saga des de fa segles, no?
Bé, tu tens aquesta experiència personal perquè ets sabadellenc de naixença i volia dir que segur que aquests amics i coneguts que tenies venien doncs, d'aquesta bogeria tèxtil de la teva ciutat, no? Però l'experiència, en aquest cas, amb les teves filles, com va ser? Algú t'ho va demanar de canviar de cognom?
Sí, la història dels Bruguerol és una història absolutament inventada, no és gens autobiogràfica, però sí que parteix d'una anècdota personal meva, que és que jo tinc dues filles i una pues, fa 3 o 4 anys em va dir, pare, tu et sabríeu si em canvies el cognom en comptes de Madal, em digués Munt, que és el de la mare, i jo, doncs, fent-me el feminista i el tolerant i el modern, i vaig dir, sí, home, filla, fes el que tu creguis que hagis de fer. És que jo crec que ho he de fer, pare, perquè les dones, perquè ja està bé, que sempre tinguem el cognom del pare, i no sé què, dic, fes, però dins meu hi va haver un terrabastall, o sigui, em va afectar, jo no entenc, però em va afectar, em va saber molt greu que una de les meves filles ja no es digués Maraula de primer, em va saber molt greu, i llavors, doncs, aquí dic, ui, aquí hi ha una contradicció que la tens mal gestionada, i perquè jo en principi em considero feminista, en principi, i bé, i llavors doncs aquí hi ha alguna cosa que falla. I a partir d'això, pues, d'aquesta cosa que em cuia dins meu, doncs se'm vaig inventar aquesta història dels Bruguerol.
I a més, en aquest cas, comparteixes escenari amb un nebot teu, amb el Jaume,
sí.
Que també doncs, estaria en la línia també del progressisme, del...
No sé si dir Copaire, el Jaume és el fadegendre del senyor Brugat, digues.
Dic que no sé si dir Copaire o no.
Sí, bé, activistes, es pot identificar amb Copaires, amb activistes bastant extrems, diguem-ne, que realment jo crec que el seu discurs és molt coherent i és molt necessari, el que passa que a l'hora de portar-lo a la pràctica, doncs, ells mateixos incorreixen en unes contradiccions bastant flagrants, com tots, eh? Com tots. Llavors, doncs, són discursos que sonen molt bé i que jo moltes vegades estic d'acord, però després són poc eficaços perquè són poc realistes, no? I el Jaume en l'obra fa el gendre, o sigui, el pare el que fa per... És que no vull fer molt spoiler, però el que fa, que això ho fan molt els homes també, doncs per convèncer la filla, en comptes de parlar amb la filla, parla amb el gendre. O sigui, intenta crear una aliança amb el gendre perquè convenci la filla que no es canvia el cognom. I llavors doncs el Jaume fa el gendre, que a més... no forma part de la burgesia catalana, que es diu Gómez, i bueno, jo intento, a partir d'una anècdota molt, molt senzilla, doncs intento una mica tocar una sèrie de coses que veig molt al meu voltant, que no les tenim ben ordenades. O sigui, a mi hi ha una cosa que sempre, començant per mi, que crec que gestionem molt bé, molt malament les contradiccions, que un diu que és d'esquerres, però té comportaments de dretes i en comptes d'acceptar i dir, bueno, em passa això, doncs fem veure que no, jo som molt d'esquerres, diu, no, però tu seràs molt d'esquerres i està molt bé, però ara això que estàs fent és molt de dretes. Doncs, bueno, aquestes contradiccions que tots portem a dins i ens costa tant de gestionar i que amaguem, doncs en els Bruguerol jo he intentat que surtin totes, diguem-ne.
Que, per cert, una pregunta, Ramon. En aquest cas, aquí està anunciada l'Esteu Soler, però serà la Júlia Trullol?
No, no és l'Estel Soler, és l'Estel Soler. L'Estel Soler és la titular, o sigui, vam estrenar amb l'Estel Soler, el que passa és que l'Estel es va quedar embarassada. I llavors, durant uns quants bolos, la va substituir la Júlia Tuyol.
Yeah.
Però com que amb la pandèmia els bolos han canviat de dates tant, hem anat cap a això, havíem d'estrenar el març de l'any passat, però al final vam estrenar el juliol, i llavors al novembre es van tornar a tancar. I llavors, per sort, tots els ajuntaments ens han mantingut el bolo, però l'han hagut de canviar dates. Llavors hi ha aquí una mica de lío de calendari i d'actrius, però diguem-ne, la titular és l'Estel Soler i a Sant Cugat ho farà l'Estel Soler.
Molt
perquè
bé.
Ara ja està, ja ha estat de baixa uns mesos perquè va quedar embarassada i ho va estar fent la Júlia Tuyol, però ara ja torna a fer l'Estel Soler. Sí.
Molt bé. En qualsevol cas, estem parlant d'una obra, pel que expliques, que té un punt de, diguéssim, de comèdia, però que en el fons amaga, que, com explicaves molt bé, aquesta contradicció interna que tots més o menys vivim, que tots en qualsevol circumstància vivim i no dic si patim o no, però que passem, i que sempre manté, és difícil anar fent aquest canvi, que se suposa que serà una transició, serà una cosa que es anirà produint de generació en generació.
Tant de bo tinguis raó. Jo crec que no, jo crec que hi ha una cosa que el jove sempre ho hem fet i ho fan els que comencen de zero, o sigui, com si ells veiessin molt clar com ha de ser el món. Inventen el món, i és veritat, i tot fan cau i neta i diuen tot el que han fet els nostres pares, els nostres avis, s'han equivocat molt, això ho hem de fer de nou, però és que això els hi passa als joves ara, em va passar a mi, et va passar a tu i els hi ha passat a tots, és normal, d'això també es parla a l'obra, no? I llavors jo crec que hi incorreixen amb les mateixes contradiccions, o sigui, i han d'aprendre i s'han d'equivocar molt per donar-se en compte que, com deia el Pla, quan tu obres un formatge per la meitat i el divideixes en dues bandes, a la dreta i a l'esquerra, a una banda no serà Gruyère i l'altra serà Camembert. Serà el mateix formatge, perquè el ser humà és el ser humà. I això, te n'en dones compte, quan ja t'has tingut uns quants disgustos, unes quantes decepcions, i vas perdent la ingenuïtat i te'n dones compte de gran. Jo me n'estic donant compte ara, que ja em vaig pels 60, vull dir. Però és normal, vull dir, el ser humà és el ser humà, i llavors de fills de puta n'hi ha tot arreu i de gent bona n'hi ha tot arreu. I fins que això no ho aprens, doncs, vull dir, doncs costa molt. I tu creus que hi ha uns que són molt dolents i uns que són molt bons i que els bons guanyaran. I no, és una cosa molt més complexa. Bueno, és una cosa òbvia, això que estic dient, però sembla que ens costa molt aprendre-la, no? I, per exemple, la família Bruguerol, ja parlant d'això, jo parlo de la burgesia catalana. La burgesia catalana, i d'això també se'n parla a l'obra, ha fet coses molt bones per Catalunya, però també n'ha fet molt dolentes. Vull dir, la gran fortuna la van fer amb l'esclavisme. Però després, amb aquells diners que van fer amb l'esclavisme, van fer les grans indústries catalanes i van fer Catalunya que fos molt pròspera i van fer universitats i van viatjar a França i Estats Units per estudiar i vull dir que... I també es van fer rics amb la Primera Guerra Mundial venent llana pels uniformes als francesos i als alemanys, com que aquí érem neutrals, doncs els hi era igual, i venien i es van enriquir molt en la Primera Guerra Mundial, però també van fer la Mancomunitat, també van fer... S'han fet coses, vull dir, que la burgesia catalana se la pot criticar molt, però també ha fet... ha tirat el carro en aquest país. I vull dir que d'això que d'això també en parla els Bruguerol, no? Vull dir que aquesta cosa que costa tant de que és tan fàcil posar etiquetes i tan difícil doncs dir, bueno, noi, som una contradicció en potes i no passa res. I som i el que està bé és intentar ser coherent, però saps que mai ho seràs del tot.
Sí, estem absolutament d'acord. Tu parlaves de l'edat, que arribes a certa edat i que penses que has evolucionat en aquest sentit, perquè veus, tens l'experiència prèvia. Imagina jo que et porto més de 20 anys.
Imagina't. Tu sabràs moltes més coses que jo i això és així. I és que és així, però no, i també hi ha aquesta cosa que també surt de l'obra, que sembla que la gent que tenim ja de 60 en endavant, doncs ja fem noses, som un tap generacional i que el que hem après no serveix per res, que s'ha de trencar tot i que i el que tu saps de que saps molt i el que jo començo a saber, pues sembla que a ningú li interessa i no volen agafar el relleu i ho volen fer ells i la tradició sembla que no importa i bé, però és que jo també era així, quan tenia 20 i pico d'anys, jo també era així.
Ja. Bueno, jo tinc una... Estava recordant, mentre explicaves això de la burgesia, que jo recordo un espectacle que vas fer, que era Cap al Tar, que era una recopilació de textos de Santiago Rusiñol.
Sí.
I que no recordo ara quants anys ja ho feia, 7 o 8 anys?
No, més. Això sí? 2007, això deu fer 12 anys.
12 anys. Sí. Que llavors ja era... Perquè tu sempre dius, Ramon, i jo en una altra conversa ho comentava, jo no sóc un dramaturg, jo no sóc un autor, però clar, és que tens en aquest moment moltes obres, has estrenat moltes obres, t'han premiat moltes obres. Si no m'equivoco, a París et van fer...
Ara tornaran a París. Jo això és de les coses que em fa més il·lusió, que encara no m'ho crec, que han estrenat l'Electa en un teatre de primera, el Teatre Antoine, amb un repartiment de primera.
Sí.
Van estar 3 mesos en cartell, la pandèmia van parar i ara tornaran, esperant tornar abril-maig, tornar a París. Sí, això és una cosa que no me la crec. Hi vaig anar a l'estrena i va ser una cosa que jo plorava, literalment plorava. Dic, estan fent una obra meva a París, al centre de París, en un teatre que era on estrenava el Jové, el Teatre Antoine, un teatre, una meravella de teatre, i vaig estar allà a l'estrena i jo encara no m'ho creia. Sí, bueno, aquestes coses... Però és cert el que dius, que, a veure, jo sí que de gran m'he posat més o menys a escriure, però jo escric les meves cosetes. Jo no sabria escriure un guió per encàrrec o una obra de teatre per encàrrec o una novel·la o un conte. No, jo no sóc escriptor, és que no. Jo pues engipono diàlegs i situacions i de coses que jo
però Ramon,
a mi.
Ramon, però perdona, és que Molière feia això. Sí, exactament, bueno, això que estàs dient tu.
Sí, però... Sí,
és el que feia Molière. Molière es posava i escrivia per la seva companyia i posava el nombre d'actors que tenia i actrius. Tu fas això, exactament.
No,
això?
A veure, jo no em puc comparar en absolut amb Molière. L'únic que puc comparar és que Molière, per exemple, parlava... No podia parlar de res que ell no conegués.
Exacte.
Ell parlava de les coses que amb ell li passaven i que les coses que l'emprenyaven, les coses que el treien de polleguera, això. Les coses que li semblaven injustes i a més a més ho feia amb ironia, que bueno, això també crec que és molt, molt important, que crec, i també em diran que no toco vores, però crec que el teatre avui en dia peca massa de transcendència, d'intensitat i de donar lliçons i de voler canviar el món. I crec que les grans obres de teatre, i bueno, i tot, i les grans novel·les, tot, sempre tenen un punt d'ironia, perquè si no... són seques, o sigui, són alliçonadores, pesen. I crec que la ironia és bàsica per parlar de la condició humana. Si no, és impossible. Jo no m'ho puc empassar. Jo, si no em posen ironia, en les coses no me les puc empassar. Quan dic ironia no vol dir comèdia. Pots fer una cosa molt seriosa, però ja has de posar una mica d'ironia, perquè, si no, es fa una pasta en allà que jo no la paeixo. I crec que el teatre avui en dia hi ha com una gran por a... Sembla que tot el que és comèdia és barat i fàcil i tot ha de ser molt transcendent i s'ha de parlar dels drames de la vida, que n'hi ha molts i que, evidentment, hi ha gent que ho està passant molt malament, però hem de parlar dels drames i d'una manera crua i despullada i sense concessions. I dius, hòstia, també jo crec que l'espectador es mereix una mica de que surti del teatre, una mica, doncs, hem passat una bona estona, no només allà... fotent-li sermons, no sé si m'explico.
L'última obra, em sembla que l'última que vas fer aquí va ser Adossats, d'aquella família...
Meva, sí, he vingut a fer altres coses com a actor, però sí, Adossats.
No, obra teva, vull dir, obra teva.
Sí, Adossats, sí.
I Adossats, que en definitiva, per una família doncs, que podríem situar aquí, a Vall d'Oreig o Mirassol, tranquil·lament.
Sí, més classe mitja, més baixa. Era una família que vivien amb un xalet adossat a Polinyà, al costat de Sabadell. Gent que, diguem-ne, que voldrien tenir un xalet a Valldoreix o Mirasol i que no han pogut, i d'aquí ve una mica la seva. Sí, llavors, doncs, s'han pogut viure de burgesos quan no ho són. Són gent classe mitja-baixa i això, bueno, que això també ens passa una mica a tots, etcètera. Sí, sí.
Hi ha una història que és interessant, penso, de les que tu has fet, que és, sabeu que era la primera, que és Coses Nostres, en què precisament plantejaves aquesta dicotomia entre un director i un crític, no? Sí. El director i el crític que l'altre considera que el pot, que segons el que digui, el pot enfonsar o pot qüestionar la seva feina.
Bueno, no era ben... Era un director que un crític l'havia tractat molt malament, i la venjança del director era dir, doncs ara fes tu. El director aquest sabia per fons que aquest crític que intentava escriure teatre havia intentat fer coses però no s'havia atrevit a estrenar-ho, i llavors aquest director això se n'entera i li proposa que estreni una cosa en un teatre públic, en el crític. I més que res, la venjança del director, que l'ha fet tan malament, i dir, doncs ara fes-ho tu, tot això que dius que jo faig tan malament, doncs et dono l'oportunitat que ho facis tu, i li dono un teatre, unes dates perquè estreni, no? I era aquesta la història. Llavors, tampoc volia fer que el director fos la víctima, perquè els dos, diguem-ne, eren botxins i víctimes, en aquest cas.
Bueno, abans comentaves el fet de la pandèmia, que us va obligar, doncs, a canviar tota la programació feta. Si no m'equivoco, aquesta obra, Els Bruguerol, tenia que fer-se començar a Barcelona i finalment ho farà el mes que ve, el mes de març.
A Barcelona ja anem amb les dates que estaven previstes, i esperem que puguem fer-ho. Estendem el 10 de març al Poliorama i estem 2 mesos. Això és el que estava previst des de fa molts mesos. El que no estava... O sigui, anàvem a estrenar el 20 de març de l'any passat la gira a Salt, i estàvem tot l'any de gira i llavors acabàvem a Barcelona. I això és el que es va... O sigui, una setmana abans d'estrenar ens van dir, nois, no podem estrenar, tots cap a casa. Vam poder estrenar el juliol, i des del juliol que estem fent gira per Catalunya, i ara acabarem a Barcelona, sí.
Perquè dins de la professió de les arts escèniques, un dels problemes amb aquesta situació de pandèmia importants és aquest, el fet que, per una banda, no es pugui, en un moment determinat, no es pugui anar a obrir el teatre, i, per altra banda, el fet de que vosaltres, des del punt de vista, no hi ha els actors i les actrius, sinó també els tècnics i l'il·luminació i el so i tot plegat, doncs, no hi ha contractes llargs, hi ha contractes curts.
No, clar, no et poden fer un ERTO, nosaltres no ens el poden fer, i, bueno, doncs al març ens van fotre una patada al cul i cap a casa i busquen la vida. Tot el món de la cultura, freelance. Músics, tècnics, directors, il·luminadors, actors, dramaturgs, doncs, el món de la cultura, que això no es diu massa, que tenen, diguem, el sou assegurat, que són els gestors culturals o els que treballen en els equipaments públics, aquests doncs, sí que van seguir, o amb ERTOs, però el que omple la cultura de continguts, diguem-ne, el freelance, mai tindrà, li posen fer un ERTO, perquè sempre són contractes temporals, doncs aquests són els que més ho han patit. I és cert, i també s'ha de dir, i també vull posar en valor, que vull dir, del març al juliol ni una ajuda, però és cert que l'aturada que vam fer, ens van obligar a fer el mes de novembre, aquesta sí que ens han donat una ajuda, ens han donat un 40% del que haguéssim cobrat aquell mes, sí, pel que haguéssim treballat el mes de novembre, no? Si tenies 10 bolos el mes de novembre, t'han pagat el 40% d'aquells 10 bolos. Que, bueno, algú és algú, i, bueno, pues jo estic agraït. Vull dir, a França els hi paguen un 80%, aquí ens han pagat un 40%, bueno, algú és algú. Però va ser aquest mes de novembre, l'aturada de 6 mesos del març fins a l'estiu no ens van donar cap ajuda a nosaltres. Sí que van donar ajudes en els equipaments culturals, a les empreses, perquè no haguessin de tancar, però en el freelance, aquest no ens van donar cap ajuda.
Que és això que comentaves ara, de França, per exemple, aquesta comparació que sempre es fa, cada vegada més odiosa, de quan es parla de cultura, doncs dius, bueno, clar, hi ha uns llocs on efectivament es considera, i aquesta resposta, que en aquest cas doncs, és deies el 40 o 80, imagina't, és el doble. No?
A França estan tots els teatres tancats i tothom, que tant els fixes com els temporals, com artistes, com tingui, està cobrant el 80% del sou que tenien. Tothom. Aquí ens van pagar el 40% del que teníem contractat, perquè si algú no tenia res contractat no cobrava res, al mes de novembre, que és quan ens van aturar. D'aquell mes ens han pagat el 40%, és tot el que ens han pagat. De l'aturada del març, abril, maig, juny, que vam estar 4 mesos allà, no ens han pagat res.
I això es va rebre immediatament?
Això, mira, ho hem rebut ara al gener.
Imagina't.
L'ingrés d'aquest 40% de l'aturada del mes de novembre l'hem rebut al mes de gener.
Imagina't.
Sí, han anat bastant ràpids. Bueno, bé. Jo, mira, benvingut sigui, no? Però clar, també és veritat que, bueno, aquí estem amb els teatres oberts i a França estan amb els teatres tancats. Jo suposo que vam dir no podem pagar, per tant, però també és cert que els teatres estan funcionant bastant bé, a un 50% d'ocupació, la gent està venint, i, bueno, ens deixen treballar. No ens paguen, diguem-ne, però ens deixen treballar. Doncs ja és molt, mira.
El Teatre Auditori de Sant Cugat, per exemple, va estar tancat des del mes de març, meitat de març, a partir del dia 13. Jo recordo que havia fet una entrevista per a un concert que es feia el dia següent, i el dia següent sí. Doncs, es va acabar el tema fins al mes de setembre.
Sí. Fins al setembre,
clar.
Sí, sí, sí.
I el setembre va començar a meitat i amb els dubtes aquests de dir... I efectivament és aquesta sensació estranya que es produeix quan vas en segons quins llocs, el tren, per dir alguna cosa, i resulta que funciona, va tothom, i en canvi el teatre...
Sí, doncs sí, això és cert. Sí, 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 no, mira, aquí... jo no sé si s'ha apostat per la cultura o s'ha apostat per no haver de pagar tant. I llavors hem dit, però si els tenim oberts, a mig gas, no haurem de donar tantes ajudes, no sé. La qüestió és que jo, i amb això tampoc vull minimitzar el risc d'aquest bitxo, eh? Vull dir que la cultura és segura, sí, en principi sí, però és cert que és un lloc que tothom està amb mascareta, callat, la gent no parla, i per tant és molt difícil que hi hagi un contagi. I per tant, doncs, només per això, però es pot mantenir obert. Però clar, no pots garantir-ho al 100%, tampoc. Vull dir, llavors, doncs, entenc que quan van tancar no va ser per caprici, però sí que bé, estem funcionant i sembla ser, de moment no s'ha dit de cap cas que s'hagi donat en cap teatre ni cap sala de concerts. No? Si es mantenen bé les mesures i els protocols, la gent no s'aglomera a l'entrada, s'entra per files, es surt per files, no deixen que ningú es quedi en el vestíbul, si la gent es manté a la distància, doncs sembla ser que podem seguir treballant i la gent pot venir tranquil·la que no passarà res, no?
Bueno, esperem que aquell demà sigui amb la capacitat, amb l'aforament necessari i que està autoritzat i que veiem els Bruguerol i que ens ho passem bé per una banda i per altra banda sortim pensant que també és interessant perquè que et faci pensar també té a veure. Bueno, tu, de totes maneres, Ramon, en aquest moment tens una altra feina, perquè t'has convertit en Max.
Ah, vols dir de la sèrie. Bueno, però allò ho vam fer a la tardor passada i tinc molt poca feina, eh? Vull dir, vaig tenir allà uns capitolets i ja està, ja no hi soc més. I no. Era una cosa que, mira, que em va anar bé per arreglar una mica l'any, perquè amb el teatre i prou, amb l'aturada que vam fer, pues mira, sí.
Sí, no, o sigui, no et quedaràs amb l'Anna Duato, de cuenta, ja ho veig.
No, home, però això ja ho sabia des del principi, eh? És impossible, aquell matrimoni no es pot desfer de cap manera. És impossible desfer aquell matrimoni. Ja pot passar el que sigui, que no es desfarà mai. I llavors ja ho sabia d'entrada, ja m'ho van dir, que la cosa
Que inicis una estoneta,
sí,
després ja...
Davant una crisi en el matrimoni. Doncs va, posem un... Que la noia té un amant i ja està. No. Sí, allò, diguem-ne, allà ells són indestructibles. Sí, sí. Però bueno, però vull dir, molt bé i hem de fer-ho i això. Però bueno, i saps que la televisió una mica... i que ningú se m'enfadi, però vull dir... La fem per tapar forats, diguem-ne. Perquè sí que es fa cap, d'aquí es fan sèries molt, molt interessants, però, però fem poques. A mi és una cosa que em sap molt greu, perquè jo sóc molt consumidor de sèries i quasi totes les que veig no són d'aquí. I em sap molt greu perquè aquí tenim tot, el talent, la gent, els equips, per fer-ho tant a Catalunya com a Madrid, eh? I encara em sap més greu a Catalunya, a Catalunya encara se'n fan menys. No ens en sortim, no acabem de fer sèries. Tant sí, que se'n fa alguna. Dius, hòstia, aquesta me la miro i està molt bé, però noi, no acabem de fer sèries massa exportables ni massa interessants, i em sap molt greu perquè ho podríem fer i no ho fem. Llavors, bueno, no podem competir amb el mercat mundial, i hi ha un mercat extensíssim per competir amb la ficció audiovisual, però no acabem de trobar els productes, no sé què ens passa.
Haurem de preguntar-ho, a veure si això va canviant amb el temps. Ramon, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, i demà, bueno, jo et veuré.
Molt bé.
Des del públic. Doncs recordem, demà a les 8 de la tarda, 8:20 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat, Els Bruguerol, l'última obra d'en Ramon Madaula com a autor, també com a intèrpret, en aquest cas amb en Jaume Madaula i l'Estel Soler. I la direcció...
Per Mònica Bofill,
Perdó?
Que dirigida per la Mònica Bofill, sí. Que és una directora emergent molt interessant.
La Mònica Bofill, que és molt jove.
Bueno, 30 i alguna cosa ja en té, però està fent coses molt interessants, la Mònica.
Bueno, però avui en dia, dir molt jove vol dir 30 i alguna
cosa. Sí, exacte.
Quan tu eres més jove, eres jove quan tenies 18 anys.
Sí, exacte. Jo amb 13 i alguna cosa ja era tot molt gran, ja. Però sí, és veritat, ara som jo, sí.
Molt bé, Ramon.
Sí, però volia posar en valor la Mònica perquè ens hem fet un tàndem molt bo, m'ha ajudat molt ella a mi i ha fet una posada en escena molt senzilla, però molt, molt interessant, està molt bé la Mònica.
Sí. Doncs repetim-ho, direcció de Mònica Bofill, interpretació de Ramon Madaula i Jaume Madaula i Estel Soler, i l'obra en Ramon Madaula, que no sé si tens alguna cosa més ja començada.
Sí, tenim una cosa començada que veiem si a final d'any la podem estrenar, finals d'any, que és el 21. Sí. Començaria acabada, vaja, perquè... però ara veiem si hem d'acabar primer els Bruguerol. Sí.
Molt bé. Doncs a veure si en parlem aviat. Gràcies, Ramon.
Molt bé.
Bon
gràcies
dia.
A tu, Eduard. Moltes
bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Bon dia. Adéu. Thank you.
Hem escoltat Yesterday de Jerome Kern, la cançó dels anys 40, que Chick Corea refà absolutament a partir d'una música conegudíssima, cantada per molts dels cantants més coneguts, Bing Crosby, Frank Sinatra, etc, etc, i que ell el que fa és transformar en aquest tipus de jazz fusió amb un domini del teclat extraordinari. Pensem que Chick Corea va participar en aquest naixement d'aquesta forma de jazz fusió com a membre de la banda de Miles Davis, i es va fer conegut perquè va treballar en aquest gènere durant tota la dècada dels 70 i dels 80, creant un grup que es deia Return to Forever, amb altres virtuosos, i que va aconseguir, sobretot, prescindir de segons quin tipus de forma del jazz més clàssic per transformar-ho, i amb molts grups, amb moltíssims grups. El senyor Chick Corea va guanyar només que 20 premis Grammy, que es diu molt aviat. Però és que, a més, jo penso que els mereixia, cosa que a vegades no es pot dir de tothom. Va treballar, com deia, amb Mick Jagger, amb el Keith Jarrett, amb el Herbie Hancock, que eren els tres pianistes, els tres teclistes més importants d'una segona o tercera generació de pianistes de jazz, i que en aquest moment doncs, tenim el Herbie Hancock bastant fotut, i aquell Jarrett, déu-n'hi-do. O sigui que el temps passa. I a més, el Chick Corea havia fet coses, una col·laboració, per exemple, amb el Paco de Lucía, i entrar amb el flamenc. Atenció, flamenc del Paco de Lucía, que no és el mateix de segons qui. I, per tant, doncs, tenia la capacitat de poder col·laborar, de poder fer un tipus de música actualment doncs, que ja consolidada, però en aquell moment, quan la feia, evidentment, totalment nova. I escoltarem una altra cosa de Chick Corea abans de passar a l'agenda, en aquest cas una obra seva, que és Windows. Escoltem-ho. Thank you. I seguim escoltant per sota aquesta música fantàstica, els Windows, les finestres de Chick Corea, i explicar-vos que aquest cap de setmana tenim avui a les 7, a les 19 hores, el Circo de Música de Proximitat, el Bocamoll, el Casal de Torreblanca, gratuït, Bossa Nova amb Ramiro Pinheiro, guitarra i veu, i Cartuset, guitarra i harmònica cromàtica. Demà, ja ho hem comentat abans amb l'entrevista que hem fet amb el Ramon Badaula, demà divendres, a les 20 hores, a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori, teatre amb Els Bruguerol, aquesta obra que s'escrita pel mateix Badaula, que està dirigida per la Mònica Bofill, interpretada pel mateix, com dic, Ramon Badaula, el Jaume Badaula, el seu nebot, i l'Esteu Soler, que recupera després de la seva... de la seva mare, que no ho sabia jo. El diumenge, a les 12 del migdia, Teatre de Mirasol, espectacle familiar amb Ai, la pescadora de somnis, amb la companyia Giramàgic, un conte que narra un viatge oníric, i a les 6 de la tarda, a les 18 hores, al Teatre Auditori, Fins i tot la foscor, un espectacle de circ especial, el 25è circ d'hivern, que es tracta d'un espectacle de circ contemporani amb 6 artistes sobre l'escenari, disciplines diverses, el trapeci, la contorsió, la corda volant, la dansa, teatre i música en directe, que ens parla de la història cultural i religiosa d'Occident des d'un llenguatge tragicòmic. És un espectacle, com a mínim, difícil de poder comparar amb un altre, perquè estem parlant de coses molt diverses. El circ d'hivern, que parteix del grup de l'Ateneu Popular de Nou Barris, ja havia estat a Sant Cugat, dues vegades, si no m'equivoco, i sempre presenta espectacles dintre del món del circ, però molt diversos i molt variats. I acabarem el programa escoltant altra vegada una mica de música del Chick Corea, en aquest cas, What Game Shall We Play Today?, que ens deixarà al final d'acabat per deixar-nos la porta oberta al programa de la setmana vinent, on parlarem de música, seguirem parlant de música també, però en aquest cas música feta des d'aquí. Hi ha una cosa especialíssima, com és posar-hi una guitarra elèctrica a una orquestra simfònica. Adeu, fins dijous! Just wants to be happy.